ordinària del ple de la corporació corresponent avui dijous 24 de setembre de 2009. Abans de passar al primer punt de l'hora del dia, falta el Isidre.
L'Isidre no podrà estar a viatge per motius laborals de feines a l'estranger.
Doncs bé, doncs aprofitarem doncs, per excusar la presència d'Isidre Suau per motius, com deia ara en Pere Font, de motius laborals. I sí que prèviament a l'inici d'aquest ple doncs, em va trucar amb temps suficient la regidora Isidre, perdoneu, Isidre Suau, la regidora Imma Coromines, també per excusar la seva no presència en aquest ple, en aquest cas malauradament per motius de salut familiar. Esperem que es pugui resoldre ben aviat i en sentit positiu. Bé, doncs el primer punt de l'hora del dia és l'aprovació, si s'escau, de les minutes o actes de les sessions del ple de la corporació.
Que es correspon a la sessió ordinària del dia 30 de juliol de 2009. Com sempre, la minuta o esborrany de l'acte s'ha repartit a tots els membres corporatius. Hi ha alguna esmena a fer o alguna rectificació al format de l'acte?
Si no hi és, doncs passaríem a votació. Vots a favor d'aquest acte?
S'aprova per unanimitat.
L'àrea 2 és l'àrea de control. El punt 2.1 és donar compte dels acords adoptats pel ple de la corporació.
En aquest cas, efectes de control, es remet a la pròpia minuta de l'acte de la sessió ordinària del 30 de juliol del 2009.
El 2.2 és donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
També s'ha lliurat a cada membre corporatiu les minutes o esborranys de les actes que es corresponen a les juntes de govern local de les sessions del 14, 21 i 28 de juliol, 20 i 27 d'agost i 1 de setembre de 2009, a les quals es remet a efectes de control.
El 2.3, també una donació de comptes, en aquest cas donar compte dels decrets i resolucions d'alcaldia.
Es dona compte en aquesta sessió plenària dels decrets que es corresponen amb el número 408 de l'1 de juliol de 2009 fins al número 511 de 28 d'agost. Com sempre, el llibre de resolucions de l'alcaldia està a disposició dels membres corporatius que el vulguin consultar.
El 2.4, per acabar les donacions de comptes d'aquesta àrea, es dona compte de l'estat d'execució del pressupost 2009.
Sí, com cada sessió ordinària, s'ha lliurat també amb la documentació que consta a cada membre corporatiu l'estat d'execució del pressupost, en aquest cas el consolidat de la Corporació Municipal, i que fa referència al període entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2009.
El 2.5 és l'apartat d'informacions d'alcaldia. En aquest sentit, dir que en quant a la Festa Major del 2009, voldria felicitar, començant les informacions d'alcaldia, i agrair al poble de Navàs l'alta participació que ha donat en general els actes de la Festa Major. Molta participació popular i un alt nivell de convivència ciutadana que ens ha permès gaudir d'una Festa Major tranquil·la i plenament festiva. Des de l'Ajuntament cal felicitar la Comissió de Festes per la feina feta i l'encert amb la programació d'activitats i actuacions. Un darrer punt per agrair i fer un reconeixement al grup escènic de Navàs per la seva particular i treballada aportació en l'acte de proclamació de les pubilles i els hereus de Navàs 2009. També dic que el darrer diumenge d'agost el Centre Excursionista de Navàs va organitzar la 8a edició de la Marxa dels Tres Pics i la 10a edició de la Caminada Nocturna. La suma de les dues iniciatives va reunir mig miler de persones, moltes d'elles vingudes de fora de la nostra localitat. La Marxa dels Tres Pics de Navàs s'ha guanyat a pols un lloc destacat en les competicions oficials que promou la Federació Catalana d'Entitats Excursionistes, posant de manifest el gran esforç organitzatiu i de coordinació d'entitats i persones que li donen suport. També dic que a primers de setembre, coincidint amb la festa social del Club Natació Navàs, es va inaugurar el nou local social de l'entitat, que està situat al soterrani de les piscines cobertes, on també s'hi ha instal·lat el nou magatzem municipal. La inauguració del nou local social del Club Natació Navàs va ser un acte que va plegar antics presidents, junta directiva, socis, familiars i amics d'una entitat que va camí i ha de complir ben aviat els 50 anys d'existència. També he dit que prop de 600 alumnes de Navàs, de primària i secundària, són els beneficiaris d'una subvenció de 52 euros per alumne destinats a l'adquisició de llibres i material escolar que per segon any consecutiu atorga l'Ajuntament de Navàs per ajudar les famílies amb nenes i nens amb edat d'escolarització obligatòria. L'Ajuntament ha establert convenis de col·laboració amb les AMPAs dels Col·legis Sant Josep, el CEIP Sant Jordi i la direcció de l'Escola Diocesana de Navàs per facilitar i gestionar la subvenció. D'altra banda, també s'està tramitant el mateix sistema d'atorgament d'ajudes amb l'AMPA de l'Institut de Porreig, on s'hi han matriculat uns 70 alumnes de Navàs. La resta de pares no englobats en aquestes escoles que acabo de mencionar poden optar també per presentar instàncies individualitzades per poder tindre dret també en aquest ajut. En relació a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, el passat 11 de setembre, voldria agrair la notable participació d'entitats, associacions, partits polítics i institucions que amb la seva presència a l'ofrena floral al monument de la plaça de Catalunya van constituir un marc d'unitat i convivència cívica. Aquest és el millor regal que ens podem fer tots plegats en benefici del país. Donar les gràcies a les entitats que més directament han col·laborat en l'organització del programa, organitzat per la Regidoria de Cultura, com el Pobillatge, els Bastoners, els Grallers, l'agrupació sardanista Fotofilm Navàs. L'Ajuntament de Navàs i l'empresa Ausa Center han signat un conveni de col·laboració a través del qual aquesta empresa, que com sabeu és especialitzada en la fabricació de vehicles i maquinària de serveis, entre ells maquinària de neteja viària, farà tasques d'escombrat als carrers de Navàs. L'empresa s'ha ofert a fer durant uns 15 dies tasques de neteja per tal de comprovar rendiments, consum i comportament d'un nou model d'escombradora. El servei és completament gratuït i es realitza com una tasca complementària a la que ja fa habitualment l'empresa dels germans Sant Miquel, que tenen la concessió, com sabeu, de la neteja viària a Navàs. L'únic cost per l'Ajuntament serà el del combustible i el de l'aigua. El programa de la Fira de Tardor està pràcticament tancat amb actes que van del 15 al 18 d'octubre. Entre ells un recital de música amb la Lídia Pujol i en Pau Figueres, una exposició artística interdisciplinar de Josep Sant Miquel i Josep Uller, de pintura a l'oli i escultura respectivament, amb la col·laboració del Cor de Cambra 7 i la Jove Cambra de l'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès. Hi haurà una nova edició del Comerç al carrer, la segona exposició d'aparells cinematogràfics antics i la projecció de seqüències de pel·lícules amateurs. El plat fort de la Fira de Tardor serà dissabte a la tarda amb la inauguració de les obres del parc de l'estació que ja estan a punt de finalitzar. El diumenge dia 18 hi haurà una nova edició de la trobada de puntaires, ja serà la 14a, la visita de les autoritats a la fira i el lliurament de records, la roda d'esbarts, l'exposició d'artistes locals, sardanes i balls vuitcentistes amb la copla Lluïsos de Taradell. Els actes compten amb la col·laboració de diferents entitats, el Grup Internacional de Cinematografia, la Biblioteca, en Josep Sant Miquel i Josep Uller, el grup de puntaires de Navàs, Dansa Jove, Agrupació Sardanista, les dones d'Avui per Navàs i tots els artistes locals que exposaran a la mostra. Des de l'Ajuntament aprofito la benentesa per convidar a tothom, els regidors que esteu aquí presents en especial, a tot el poble en general a participar del que serà ja la 77a edició de la Fira de Tardor i la 28a mostra d'artesania que tindrem, com deia al principi d'aquesta informació, del 15 al 18 d'octubre. Canviant de tema, dir que una inoportuna avaria en el sistema elèctric ha tingut inoperants els semàfors de la cruïlla de la carretera de Berga amb la de Viver. L'empresa a qui s'han encomanat els treballs de reparació ha pogut resoldre en part el problema, però ha quedat pendent la instal·lació d'un nou tram de línia que afecta a la senyalització semafòrica del pas de vianants i el de precaució del semàfor que hi ha davant la farmàcia. La reparació es farà en breu. I ja que estem en temes de trànsit, informar d'una manera pública que en breu es procedirà a dos canvis de circulació en carrers del poble. Concretament, el carrer del Mujal, que en el tram entre el passeig de Ramon Vall i el de Circunvalació serà de sentit únic direcció al de Circunvalació, i el carrer Pau Casals, que des del carrer Ali Bey fins al passeig de Circunvalació serà de doble sentit als efectes de permetre una millor fluïdesa de trànsit, sobretot en dies d'utilització del pavelló esportiu. També dir que fa uns dies que ens han confirmat una subvenció dels fons europeus del FEDER, que servirà per iniciar el projecte de comerç de proximitat amb actuacions al passeig de Ramon Vall, la carretera de Berga i el carrer de l'Església. La subvenció que se'ns ha otorgat és de 132.141,89 €, el 50% del pressupost que contempla el projecte. Dir que només una tercera part dels ajuntaments de Catalunya que es van presentar a la convocatòria se'ls ha aprovat l'ajut i tan sols 5 ajuntaments del Bages han vist com els seus projectes rebien aquesta important ajuda econòmica. En aquest sentit, el director general d'Administració Local, el senyor Carles Basaganya, va presentar en roda de premsa els pobles premiats a la Catalunya Central i ens va felicitar per la redacció i defensa del projecte que varen fer personalment el Departament de Governació i Administracions Públiques. Diumenge també dic que se celebrarà el primer Critèrium Ciclista de Navàs, una prova puntuable per la Copa Critèrium de la Federació Catalana de Ciclisme, que organitza conjuntament la Regidoria d'Esports i la Unió Ciclista al Llobregat. Els participants fan dues voltes a un circuit de 58 quilòmetres que passa pels municipis de Balsareny, Avinyó, Sant Feliu Sasserra, Prats de Lluçanès, Pinós, Gaià i Navàs. Concretament Pinós és del municipi de Santa Maria de Merlès. La cursa estableix 5 categories amb la participació d'uns 80 corredors. A Navàs hi haurà una meta volant que culminarà la primera volta al circuit i la participació d'un dels ciclistes navassencs de més projecció, en Jordi Simón, de l'equip ECP Continental Pro, campió de Catalunya en l'especialitat de contrarrellotge i sotscampió d'Espanya en la prova de fons. És per aquest motiu que us convido a tots a donar suport en aquest primer Critèrium que diumenge tindrem a Navàs. I un apunt final, aquest cap de setmana és la festa del barri de Cal Miquel i també voldria, i així també ho han fet saber la comissió organitzadora, el convit que fan seguir en els regidors i el poble de Navàs en general a participar als actes que s'hi han programat. L'apartat 2.6 seria l'apartat de contestació de preguntes.
En aquest cas, les preguntes van ser únicament les formulades en el ple ordinari anterior, en concret van ser precs, en aquest cas pel grup municipal d'Esquerra, un prec respecte al tema de la circulació i de la senyalització, en el que demanaven que s'informés o en tot cas es fes posar un cartell informatiu en els casos de variacions circulatòries. El segon prec era sobre la necessitat d'arranjar i adequar alguns carrers i zones del poble, en concret la zona davant de l'Eix i la d'aparcament i d'accés del pavelló. El tercer va ser una moció en relació amb el grup polític de la CUP i el quart, els efectes de la crisi. Pel que fa a preguntes que de cara a aquest ple ordinari d'avui no se n'ha formulat cap.
Per tant, doncs passaríem ja a l'apartat número 3, a l'àrea de Medi Ambient. L'apartat 3.1 és l'aprovació, si escau, del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible, que s'entén com, o es coneix com el PAES.
En aquest cas, el dictamen que formula el regidor delegat de l'àrea de Governació, Medi Ambient i Noves Tecnologies, pel que fa als acords adoptats, diu així: primer, aprovar inicialment el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible, PAES, del municipi de Navàs, lliurat per la Diputació de Barcelona i formulat per la consultoria Gaia Serveis Ambientals en els seus propis termes, que inclou els següents documents: el marc general, inventari i diagnosi, pla d'accions a realitzar, procés de participació, pla de seguiment i annexos, en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d'aquesta proposta d'acord. Segon, sotmetre l'expedient i el PAES al tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la província, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, per tal que totes aquelles persones que tinguin interès puguin examinar-ho i formular les al·legacions que creguin adients. Tercer, determinar que transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat al·legacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats sense necessitat d'un nou acord plenari. Quart, facultar l'alcaldia presidència d'aquesta corporació municipal per a l'execució del present acord i per a l'assignatura de quants documents siguin necessaris a l'efecte. I cinquè, notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i delegar-li la presentació davant la Comissió Europea dels documents corresponent al PAES de Navàs. No obstant això, el ple de la corporació resoldrà el que cregui més a dir.
Per tal de defensar aquest punt, cedeixo la paraula al regidor de Medi Ambient, Antoni López.
Vale, gràcies, Josep. Bé, aquest tema, per fer una mica, per situar-nos, prové de que és sabut per a tothom que hi ha un efecte, que és el canvi climàtic, un increment de la temperatura mitjana, i que provoca trastorns mediambientals, i és causat en part pels gasos d'efecte hivernacle. Conscients d'aquest problema, la Comissió Europea, des de la Unió Europea, han promogut el que s'anomena el Pacte d'Alcaldes, que té com a objectius arribar l'any 2020 amb una reducció dels gasos d'efecte hivernacle d'un 20%, incrementar l'eficiència energètica en un 20%, el que també voldrà dir un 20% menys 20% de consum per assolir el mateix rendiment i incrementar fins a un 20% les fonts d'energies renovables. Bé, dit això, recordar que amb el ple de l'any passat, del juliol, hi va haver un acord amb què ja es va explicar tot aquest tema, i va haver l'adhesió al pacte d'alcaldes, que ens vam adherir voluntàriament. També cal dir que aquest tema, quan es va enfocar des de la Unió Europea, estava pensat per grans ciutats, Frankfurt, etc., bueno, tipus així, ciutats europees molt grans, amb la que evidentment tenen tant com pressupost com un determinat, diguéssim, recursos humans i tècnics per portar-ho, però aquí a Espanya o a Catalunya, diguéssim, jo em centro més a Barcelona, ha passat un efecte que en principi no s'esperaven, que hi ha hagut poblacions com la de Navàs que s'hi han adherit, poblacions grans però evidentment petites, i Navàs va ser un dels primers municipis que vam signar a l'acord. Aquí era el nostre alcalde Josep Oliva, doncs vam signar l'any passat, hi havia l'Ajuntament de Manresa i tres més que vam ser els primers a signar-ho, però bé, el bo de tot això és que a més hi ha actualment més de 100 municipis que s'hi han adherit, i és un factor, doncs, és un factor que diu molt per la conscienciació que hi ha, i cada vegada hi ha més. No és un tema fàcil. No és un tema fàcil perquè, esclar, municipis petits, doncs, tenim les mancances que tenim, però afortunadament la Diputació de Barcelona es va instaurar com una estructura de suport per donar suport a tota aquesta sèrie de municipis i ajudar-nos amb el que fos necessari, i per això el ple de l'any passat hi va haver, doncs, l'adhesió al pacte d'alcaldes i a l'acord amb la Diputació de Barcelona, el conveni, amb el qual, amb el transcurs d'un any, ens ajudarien a fer el pla d'acció per, diguéssim, abordar i assolir aquests objectius fins a l'any 2020. Bé, tot aquest any s'hi ha estat treballant, la Diputació de Barcelona ha contractat a l'empresa Gaia Serveis Ambientals, i a més ens ha donat molt suport tècnic, i també ens ha donat suport de buscar les fonts de finançament, fins ara que era el compromís que hi havia. Però dit això, a partir d'ara evidentment sometrem a l'aprovació dels grups polítics, de tot el ple de la corporació, doncs, suporta aquest pla d'acció, però hem de dir que de la part de la Diputació de Barcelona esperem que ens continuï donant suport tant tècnic com econòmic i buscant fonts de finançament, perquè el tema evidentment és un tema, doncs, molt lloable, però evidentment fa falta molt d'ajut i molt de treball. Bé, aquest pla d'acció, doncs, com acaba de dir el nostre secretari, conforma per diferents documents: el marc general, l'inventari diagnosi, el pla d'accions, que s'hi ha treballat molt. Hem de dir que l'empresa Gaia, contractada per la Diputació de Barcelona, hi ha treballat molt, l'Ajuntament d'aquí hi ha treballat molt, moltes reunions de treball, la nostra tècnica evidentment ens ha ajudat, doncs, com sempre ho fa, l'alcalde en primera línia ha estat present, i hi ha hagut processos participatius i que continuarà. Podem esmentar l'últim que va tenir, doncs, aquesta setmana, que va venir Francesc Mauri. Tot això, a part del pla d'acció, hi té que haver un pla de seguiment, i cada dos anys hem de donar compte a la Unió Europea, o sigui, tot això el que farem estarà auditat, etc, etc. Bé, la participació, doncs, com hem dit, hi ha diverses fases que hi ha hagut. Hi va haver una convocatòria de la Comissió Municipal d'Urbanisme i Medi Ambient, reunions amb tècnics de l'Ajuntament, amb treballadors de l'Ajuntament, el que acabem d'esmentar, aquesta xerrada Francesc Mauri, que li hem d'agrair, que ho va explicar molt bé, d'una manera molt independent, tal com va dir la xerrada, que ell no se venia directriu, sinó que ell diria el que pensava i el que entenia, i ho va fer fantàsticament bé. També hem de dir que, com a participació ciutadana, tenim una enquesta a la web de Navàs. Si us hi fiqueu, feu-la, són dos minutets, sabrem els hàbits del consum energètic dels ciutadans, ens ajudaran a reorientar, encara que el pla d'acció estigui fet, no és una cosa tancada al 100%, ens feu aquesta enquesta, si us plau, i us obsequirem amb un obsequi, doncs, que ajudarà també a millorar el medi ambient. I en fi, i tot el que vulgueu, doncs, us podeu adreçar a nosaltres. Bé, també voldria afegir, com també vaig dir a la reunió, a la xerrada aquesta de la biblioteca, que a mi em sembla personalment que això que han dit el pacte d'alcaldes, bé, Convention of Mayors segons la definició europea, però el pacte d'alcaldes, perquè ens entenguem el nom, no ha estat un tema banal. Jo crec que l'han endevinat molt donant-li aquest nom. perquè puc dir que totes les coses que es fan en un ajuntament, per molt que estiguin delegades, evidentment l'alcalde o l'alcaldessa sempre estan al darrere, donant suport, vetllant perquè tot vagi bé, però això implica molt més, o com a mínim amb el tema de quina vas. Jo puc dir doncs que el senyor Josep Oliva, company, el nostre alcalde, ja ha estat present amb tantes vegades com ha pogut i dona el seu suport de primera mà a que tot això vagi endavant. I bé, un tema d'aquesta envergadura i d'aquesta importància i d'aquesta sensibilitat que té la població, jo entenc que està recolzat en primera línia per a l'alcalde, com ho estem en el nostre cas, crec que dona molt de suport i molta de valentia i molta tranquil·litat de saber que és un tema difícil però que el podrem tirar endavant. Però evidentment, abans he esmentat participació ciutadana, l'Ajuntament ha de donar exemple, hem de fer les coses el millor que sapiguem, però hi ha una part d'aquests objectius que depenen de la ciutadania. Nosaltres ho podem fer amb campanyes, orientacions, podem mirar de ficar ordenances per ajudar, suport tècnic, buscarem tot el que vulgui el ciutadà. Ara, la resposta depèn, evidentment, d'això, de la ciutadania en general. Estem molt contents, ho he de dir, sempre ho dic, del suport de Navàs. Hi ha molta gent que ho fa molt bé, som dels primers de la comarca del Bages en quant a rendiments, però com a tot arreu sempre n'hi ha alguns que encara se'ls ha d'ajudar a adquirir aquests hàbits que els altres ja fa temps que tenen. Bé, amb tot això que he exposat i he fet una mica d'exposar en termes general, doncs perquè com hem dit fa un any que es va venir per aprovar aquesta adhesió al pacte, amb l'acord amb la Diputació de Barcelona per fer aquest pacte que ara tenim, i el termini era exactament doncs el que hem utilitzat per fer el màxim de bé, doncs és demanar l'aprovació del pla d'acció per poder assolir els objectius d'una manera ordenada i efectiva en benefici de tothom. I també dius que què fa que hi haguin aquests gasos d'efecte hivernacle, doncs el progrés, la comoditat, el confort, el benestar. Hem de renunciar al benestar? No, hem fet un pla d'acció per mirar de fer compatible i sostenible doncs el benestar i el progrés doncs amb el respecte amb el medi ambient.
Moltes gràcies, Antoni López, per aquesta exposició. Crec que ens ha reflexat amb molt detall doncs, què és el que anem aprovant en aquests moments. En aquest cas, si Esquerra Republicana té alguna cosa a dir.
Nosaltres valorem molt positivament els objectius d'aquest document i també que Navàs hagi adquirit el compromís de que abans del 2020 haver reduït doncs, un 20% dels gasos d'efecte hivernacle. Creiem que és important que prenguem consciència, no, de la importància que té conservar el medi ambient per tal que les futures generacions doncs, puguin trobar un món com a mínim igual com l'hem trobat nosaltres, no? Que seria un acte d'injustícia pues deixar als altres les coses pitjor de les que hem trobat, no? Però esperem que aquest document no quedi només en un recull de bones intencions, sinó que es posin en pràctica les accions que en ell es proposen. Estem orgullosos que Navàs siguem dels primers que ens hi hem adherit, però hem de fer el possible també perquè no siguem els primers en què la reconem a dins d'un calaix aquest document i no l'utilitzem. Som conscients que és un objectiu que implica la col·laboració de tot el poble, però que des de l'Ajuntament hem de ser els primers en donar l'exemple. És un document extens, gairebé 500 pàgines. No l'hem revisat a fons. L'hem fet així per sobre i ens sembla correcte, no? Hem trobat alguna dada estranya també, no? Que suposo que els tècnics de l'Ajuntament l'han revisat una mica, no? Per exemple, en el que seria el... Quan mirem el consum dels equipaments del poble, per exemple, el que seria l'escola municipal de música, veiem que el consum combustible és zero quan la calefacció crec que va en gasoil, i és una dada que podria ser important, no? Està aquí barrejat amb tants fulls que igual l'hem interpretat malament, no? Però crec que també estaria bé de que els tècnics de l'Ajuntament hi donessin una ullada, que no ens saltéssim algun fet important. I també voldríem dir que hi ha accions, o sigui, que totes aquestes accions que proposes realment estan molt ben estudiades i algunes són molt costoses i d'altres no, que es podrien posar en pràctica ben aviat. Però a vegades senzillament hi ha coses de sentit comú, no? De dir, no sé, tots hem notat, almenys nosaltres, aquí on dèiem l'Escola de Música, i per això ens ha agradat mirar a veure quin era el consum de l'Escola de Música en quant a combustible, i hem vist que era zero i per tant llavors hem quedat parats, no? Però més que res ho hem mirat perquè com que per exemple els partits hi tenim el local on ens reunim, sí que a l'hivern moltes vegades allà hi fa molta calor i ens veiem obligats a obrir les finestres, no? Llavors, clar, és una despesa energètica que ho diem a fi de poder-ho corregir, no? De dir, home, doncs si s'estudiés algun tipus de termostat, alguna cosa que jo crec que es podria reduir ja molt més el consum aquest, no? I és una dada que potser parlant-ne també amb responsables del Col·legi Sant Jordi també feien notar, no? De dir, per exemple, la sala d'ordinadors, no? Doncs també moltes vegades fa molta calor, potser degut a que hi ha les màquines que ja desprenen calor, que la solució és obrir les finestres, no? I són petites coses com aquestes mils que si poséssim tots una mica de la nostra part i no ho solucionéssim tan fàcil com obrir la finestra, sinó de comunicar-ho i amb el que se li comuniqui que en prengués consciència, es podrien reduir gran part d'aquestes emissions. Malgrat tot, repetim, estem molt d'acord amb la filosofia d'aquest document i rebrà el nostre suport.
Moltes gràcies, Joan. Pere?
Nosaltres també, evidentment, estem d'acord amb la línia general que té això i amb les mesures que hi ha apuntades, també, no? Una mica, però, la filosofia de base i el paper que ha de tenir l'administració, l'Ajuntament, per suposat, en un tema d'aquests, jo diria que és una mica evitar, si més no fomentar, la hipocresia social al voltant d'aquests temes. No? És com allò de dir, no, és que ara aniré al tanto amb el menjar i em fotré el que fem amb sacarina després de tres plats i postres. No? Llavors, i una mica amb el tema mediambiental, passa una mica això, no? No, és que ara anirem al tanto i compraré bombetes de baix consum, no? Però llavors exigiré que l'Ajuntament em posi una farola, un fanal, a cada 3 metres, perquè si no em veig bé, no? I em mor de la seguretat i em mor de... Tenim un comportament social, no parlo de l'Ajuntament, parlo de la ciutadania en aquest cas, que és una mica allò de fem un pas endavant i en fem 3 enrere, perquè per una banda aquesta exigència de comoditat, que a més s'ha entès malament, que perquè s'ha entès que el progrés anava inherent i anava lligat absolutament al consum, si no hi ha consum no hi ha progrés. Si mirem una bola del món il·luminada de nit, ho veurem ben clar, no? On hi ha llum i on no n'hi ha. Veus Àsia, Àfrica, les fosques, i veus Europa, Estats Units, que fot mal d'ulls de veure, no? I hi ha un despilfarro energètic terrible, no? Per exemple, arribarà l'època, jo que sé, de Nadal, i és un 10% del temps anual, un 10% de l'any, és època nadalenca. No sé si hem de... Ja està bé que hi hagi llums i ja està bé que hi hagi decoració i que hi hagi... però potser no cal encendre'ls durant 2 mesos i mig, o... tot i que està limitat per llei, i la llei és molt ampli en aquest sentit, molt permissiva, penso que excessivament permissiva. Jo faig aquesta reflexió en el sentit de dir que ens dona la impressió que s'ha de fer un esforç per aplicar aquestes coses amb valentia, amb tot el que suposa a vegades haver de fer coses i mesures que són o poden arribar a ser impopulars, perquè a la gent li costa d'entendre. Dius que tu anaves a casa teva i abans hi havia molta més llum i ara resulta que l'hem rebaixada o n'encenem una de cada dues perquè no cal, tu, perquè no cal. I això la gent sempre reacciona una mica amb aquesta diança, quan em toca a mi, jo el que vull és que hi hagi el màxim, no? I mediambientalment no hi guanyarem res si per una banda reduïm 10 i per l'altra banda augmentem 50, no? I això, bueno, en tot cas seria una reflexió que sense treure validesa en absolut al projecte, em sembla que valdria la pena fer-la.
Gràcies per endavant. Jo comprenc que hi quedin dubtes perquè evidentment el document és un document de moltíssimes pàgines, com he avançat abans, hi ha hagut molta feina i evidentment el tema no està tancat. Hem de dir que el nostre propòsit evidentment no és un recull de bones intencions, que evidentment que ho és, però diguéssim ja veníem fent coses. Quan ens porten els índexs del Bages, el Consorci, estem sempre tres als quatre primers i per dècimes disputants del podi, vull dir que de 30 i pico municipis que tenim doncs, un bon rendiment en tema de consciència de medi ambient. Estem contents, però no estem satisfets, s'ha d'anar a més, perquè sabem que es pot anar a més i s'ha d'anar a més. I hem de fer compatible el progrés, diguéssim, amb el respecte mediambiental. Evidentment, hem de dir que si hem arribat a presentar això, que ja dic que moltes gràcies per endavant, perquè he vist que sou sensibles al tema i ho heu recollit molt favorablement i estic molt agraït, però tinguem en compte que ha sigut un tema voluntari, ningú ens obligava a fer-ho. Vull dir, no és per sortir la fotografia, és per, diguéssim, obligar-nos a nosaltres mateixos d'una forma solemne, pública, i a més d'una manera ordenada, perquè hem fet un estudi, la Diputació de Barcelona molt bo amb l'experiència que tenen a l'haver aglutinat més municipis a part dels tècnics que tinguin, i ells en principi fan el que fan la majoria de la gent, el famós teorema, o no sé com es diu, de Pareto, que, amb el qual va iniciar dient que el, crec que el 20% de la població tenia el 80% de la riquesa. Llavors això es va veure que també hi havia, algun altre va dir, doncs el 80% dels problemes es poden resoldre amb el 20% de les causes, i en principi d'aquí ens han ajudat a buscar l'eficiència. O sigui, de dir, tot el que faríem seria bo, però si ens concentrem i ens dediquem primer en poques accions, però aquestes poques accions poden portar un rendiment molt bo, ens han ajudat a fer això. Evidentment, és un tema a molts anys, i també hi ha temes que ens han inclús recomanat que ens esperem, perquè la tecnologia va avançant, i com que hi han ficat aquí un pilot moltes accions a fer, vull dir, ara el que haurem de fer seguidament és escollir quines accions són més prioritàries, quines són més assolibles, ja tenir-les contemplades amb el pressupost d'aquest any que ve, dintre el pressupost, i a més no només seran bones intencions, sinó perquè hi ha d'haver un seguiment i cada dos anys s'ha de portar a Europa perquè veguin el seguiment i el progrés que hem fet. Vull dir, no són bones intencions, són molt més que bones intencions, eh? Són, i us agraïm doncs, tot això que us anem recordant de tant en tant, vam dir que faríem això, que faríem allò, podem discutir que és més immediat, i hi ha alguns temes que, com que la tecnologia va avançant, potser és millor esperar un o dos anys. Però bueno, és igual, el que està clar que cada any s'ha de fer el màxim que puguem i que també sigui sostenible econòmicament. Normalment, el que us dic sempre, quan arribem aquí al ple, el que no fem és discutir temes tècnics, perquè s'ha pogut fer abans, es pot fer després, jo tampoc vinc preparat amb tot, però sí que us puc dir que el mateix que us ha passat amb vosaltres ens ha passat amb nosaltres. Quan hem tingut moltes reunions, moltes, i ens porten els resultats, i això que em dius, coi, l'escola de música, per exemple, i ara no tinc present l'escola de música, però tinc molts més exemples, què passa aquí? Bueno, evidentment, sabem que sí, que s'està, que hi ha una despesa energètica, però de vegades no han tingut la informació, diguéssim, molta informació, perquè la tenim, ens l'ha donat FECSA de primera mà, d'altres ho han tingut que calcular per mitjans indirectes, i d'altres, doncs, diguéssim, no hi ha una informació diferenciada, igual ve un rebut, però ve un rebut en conjunt i no se sap quina part hi ha d'aquestes, eh? Però diguéssim, de totes maneres, això no vol dir que se seguiran revisant, que se seguirà controlant. El que han fet sobre aquest principi que he dit jo d'abans d'anar a buscar la millor eficiència és agafar els 10 instal·lacions municipals en què les 10 primeres, que n'hi ha més i se seguirà fent, les 10 que tenien més consum, i s'ha atacat per aquí, eh? S'ha començat per aquí i s'han vist coses com la que ens acabes de dir tu, Joan, doncs que hi ha el termostatal, això ens ho han dit, en som conscients, i que quan tenen calor doncs poden obrir una porta i una finestra. Doncs bé, a dintre del pla d'acció ja hi ha recomanacions d'aquest tipus. També hem de dir que hi ha una cosa molt important, que podria semblar banal i no ho és. El pla d'acció és reunir aquests, reduir i incrementar tota aquesta eficiència a partir de l'any 2005. 2005 és l'any base, hi ha coses que ja les hem fet. Ja aquest 20% ja no falta, ja les hem fet. I algunes també podeu veure per allà, recollida selectiva. l'estem fent, però diguéssim és a partir de l'any 2005 el pla d'acció. Algunes coses ens afavoreixen i algunes ens perjudiquen. Per exemple, com que tenen de referència l'any 2005, què passa? Vam fer l'eix posteriorment a l'any 2005 i estem consumint més. M'entens? Sembla que hem anat enrere, no hem anat enrere, hem anat endavant, però el fet que agafin, han d'agafar un any, han agafat el 2005. Hi ha coses que ens afavoreixen, hi ha coses que no ens afavoreixen amb aquest rati. Però bueno, el que està clar que del 2005 al 2020 hem d'assolir tot això d'una doncs, manera seriosa. Bueno, doncs hi poden haver molts dubtes d'aquests que t'han sortit amb tu, Joan, que nosaltres ens han sortit i ens han donat una explicació convincent. Què vol dir? Que fins ara igual no havien dades, no estaven diferenciades, però a partir d'aquí doncs sí que hem de mirar de diferenciar amb el màxim possible. Bé, una mica amb tu també, Pere, agrair-te molt la teva intervenció i dir-te que bueno, esperem que ens aneu recordant, mica en mica, ens aneu recolzant tant uns com uns altres aquest camí que entre tots hem de fer. Moltes gràcies.
Bé, gràcies, Toni. Si permeteu que acabo jo també en quatre paraules, molt ràpides, ja que estem parlant d'un pacte d'alcaldes, doncs deixeu una mica que l'alcalde, abans de procedir a la votació, digui quatre cosetes. Una de molt pràctica i responent una mica perquè no ens aixequem d'aquest problema, idea d'aquest tema de l'escola de música. L'escola de música, això és un tema observat en el treball fet. Hi ha una sola calefacció que alimenta l'escola de música i alimenta aquest edifici i, per tant, individualitzar el que gasta en un lloc o un altre, llavors s'ha computat tot amb el que és el consum d'aquest edifici. Però dintre la fitxa, el que ho explicava molt bé el Toni López, el regidor, doncs una de les accions és d'alguna manera buscar tècnicament de poder individualitzar la calefacció i que d'alguna manera puguem controlar la temperatura de l'escola de música, la temperatura de l'Ajuntament, i per tant ja és una de les tasques que ens encomanen, tant per aquest control de la temperatura com també pel fet de que d'alguna manera puguem individualitzar els consums de cada lloc i veure en cada un dels departaments doncs, si avança. Però és veritat, consum zero no, el que passa que va tot acumulat en aquesta part de l'estudi, va tot acumulat en el d'aquí a l'edifici de l'Ajuntament. Està molt clar que en tot aquest treball previ d'auditoria han aparegut moltes coses que en els polítics ens fa posar vermells. Vull dir, el treball de l'empresa Gaia fa una diagnosi que ens diu esteu fent això malament. Per tant, si hem de començar a fer un procés de millora, és bo que una empresa externa ens digui amb tota la claretat del món quines coses en aquests moments veu que l'Ajuntament està fent malament. Jo penso que aquest és un exercici que hem de fer els polítics, que algú extern d'un moment o altre ens faci posar vermells de coses que no estem fent bé amb aquestes ganes de millorar. El pacte d'alcaldes ens obliga, és un compromís molt ferm. No val en aquest procés del 2005 al 2020 fer molt bones intencions al començament i llavors allà a mitja alçada doncs, deixar-ho penjat. No? Ens obliga fins al 2020 a fer aquest treball, tindrem un seguiment, tindrem les auditories, hem d'anar presentant cada dos anys a on passem i cap a on volem anar, com volem corregir en aquest procés les desviacions que anem tenint, perquè els ulls d'Europa estan posats en nosaltres, no només en Navàs, però molt especialment en Navàs, pel fet de que és un dels primers municipis de la província de Barcelona que ho fa, i per tant, en aquest aspecte, alguna de conillets d'Índies estem fent. A vegades sentirem a dir que el Banc Europeu d'Inversions està estudiant línies d'ajut per aquests pobles com Navàs, que aquest pla ens obliga a fer inversions molt altes. Estic parlant d'inversions doncs, que valdran molts diners i que el Banc Europeu d'Inversions està provant d'ajudar a impulsar aquestes inversions perquè no tinguin cap cost per l'Ajuntament. Com per exemple, tot aquest treball d'auditoria que ens ha fet l'empresa Gaia ens és totalment gratuït i val molts diners perquè l'està pagant la Diputació de Barcelona. Per tant, poder fer tot aquest treball amb les hores i hores que hi ha hagut de diagnosi i no ens ha costat res, jo penso que és un treball que és molt profitós per nosaltres perquè ens ha descobert moltes coses que hem de millorar. Però evidentment no tot seran accions grans, també hi haurà accions petites que haurem d'anar, per tant hi haurà una barreja de les dues coses. I penso que en aquest sentit sí que he de dir com a alcalde de que si quan l'alcalde surt pel poble i intenta amb l'ajuda dels regidors de l'equip de govern conscienciar la població amb sensibilitzar-lo amb temes de medi ambient, el que ens pertoca com a ajuntament és predicar amb l'exemple i ser els primers que prediquem amb l'exemple i per tant amb l'autoexigència cap a nosaltres mateixos serà quan podrem nosaltres conscienciar la població amb aquest fet tan important com és la preservació del, del medi ambient i la reducció un 20% de les emissions del diòxid de carboni a l'atmosfera. I finalment, per acabar, quan estic parlant de donar exemples a la població, avui podeu veure que en aquesta taula tenim unes gerres, uns gots de plàstic, ha canviat una mica la decoració d'aquesta taula. Fem aquest pas, també la diagnosi també ens diu que quan fem alguna reunió o fem algun acte públic, l'aigua no l'hem de comprar embotellada amb ampolles de plàstic i llavors buidar-les aquí a la gerra, sinó que l'aigua ha de sortir directament de l'aixeta, i en aquest cas a l'Ajuntament tenim una màquina depuradora d'aigua, per tant l'aigua que fiquem aquí dintre és aigua que surt directament de l'aixeta, per tant no hi ha residu plàstic al voltant, i els gots sobre els que tirarem aquesta aigua seran gots que els aneu veient, evidentment rentats cada vegada, com és obvi, aquí en aquesta sala. Són petites coses, que no són grans inversions, però són petits gestos que penso que en aquest sentit doncs, poden donar un exemple de la manera de fer. I segurament en el dia a dia alguns ciutadans trobarà pel carrer i em dirà: alcalde, t'he vist sortir d'un supermercat i portar les bosses de plàstic. Però segurament també m'hauré de sentir alguna vegada això, i per tant m'hauré de conscienciar d'una manera molt clara jo i els regidors de l'equip de govern, que quan estem demanant al ciutadà de que faci servir bosses reciclables o vagi amb el cabasset de la compra doncs, a comprar, doncs que nosaltres siguin els primers que vegin que estem fent aquest exemple. I res més, només volia acabar dient això, i si us sembla, senyora, res més, passaríem a votació d'aquest punt. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Passaríem a l'àrea número 4, en aquest cas àrea d'alcaldia i presidència. L'apartat 4.1 és l'aprovació, si escau, de la sol·licitud del Premi Nobel de la Pau 2010 a la Fundació Vicenç Ferrer.
En aquest cas, el dictamen que formula l'alcaldia presidència pel que fa als acords adoptats, diu així: primer, sol·licitar la concessió del Premi Nobel de la Pau per a l'any 2010 a la Fundació Vicenç Ferrer per a la seva tasca solidària realitzada durant dècades en favor de les persones més desvalgudes de l'Índia. Segon, notificar el present acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. I tercer, facultar l'alcaldia presidència per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució dels presents acords. No obstant, el ple de la corporació resoldrà el que cregui més adient.
És un dictamen d'alcaldia que defensaré jo mateix, per tant. Dius que la Diputació de Barcelona, tal com diu la part expositiva, a la sessió que va celebrar el 23 de juliol passat, va aprovar un dictamen sol·licitant la concessió del Premi Nobel de la Pau per l'any 2010 a la Fundació Vicenç Ferrer, demanant als ajuntaments que també formulessin propostes en aquest sentit, que és el que estem fent ara. Això ja ens va arribar passat el ple de juliol, i és avui el següent ple ordinari d'aquesta corporació en el qual ho hem aportat perquè ens semblava que era prou important. Per què? Doncs perquè, com sabeu, Vicenç Ferrer feia més de 50 anys que s'ocupava dels més pobres de la Índia en el moment que va morir, i Vicenç Ferrer va ser un esperit lliure i va viure al costat de milers de persones que han patit injustícies. Ell els va donar sempre suport, els va servir amb el seu talent i amb les moltes capacitats que tenia per obtenir recursos i distribuir-los entre la població que més ho necessitava. Evidentment, Vicenç Ferrer va ser un home molt incòmode per les classes dirigents i, evidentment, pels més rics de la Índia, aquells als quals ja els anava bé que tot continués com havia estat sempre, els rics cada cop més rics i els pobres acceptant la misèria amb resignació. És per això, i suposo per molts més altres motius, que l'any 2008 en Vicenç Ferrer va guanyar aquell guardó, doncs, que el periòdico i també els matins de TV3 i alguns altres, doncs, mitjans otorguen amb el nom de català de l'any. En aquest cas, doncs, va ser el català de l'any 2008. Vicenç Ferrer ha dedicat la seva vida a millorar a milions de persones desfavorides a l'Índia, sobretot a la zona, com sabeu, d'Anantapur, a través de la fundació que du el seu nom. M'he apuntat tres de les frases, de les moltíssimes frases que ha dit, però crec que són tres frases que defineixen una mica la personalitat d'aquesta persona, de Vicenç Ferrer. Vicenç Ferrer va dir: la pobresa no cal entendre-la, cal combatre-la. Déu no és responsable de la pobresa. Ell ens va deixar un univers riquíssim en herència i som nosaltres, els humans, els qui no hem sabut repartir-la. I finalment també va dir: si tens l'acció bona al cor, que és la pràctica del bé, ja t'has alliberat, ets lliure. Avui queda una realitat indiscutible, crec jo i creiem molts, amb el testimoni d'algú que ha cregut que el poder està en l'acció i la solidaritat i que ha predicat amb l'exemple. No és pas poc en aquesta època que ens ha tocat viure. Per aquest motiu, creiem que a Vicenç Ferrer se li ha de concedir el Premi Nobel de la Pau, perquè poques persones ho han donat tot per ajudar els altres, i ell és un exemple a seguir, sobretot exemple d'humilitat, d'amor i generositat. I és per aquest sentit, perquè crec que Vicenç Ferrer i la seva fundació s'ho mereixen, que poso a consideració d'aquest ple doncs sol·licitar que se li concedeixi el Premi Nobel de la Pau a l'any 2010.
Nosaltres, lògicament, recolzem aquesta iniciativa. Creiem que és un personatge que ha portat a terme, bueno, com molt bé s'ha dit, una tasca molt lloable, i prova d'això és la resposta i la reacció de la multitud de gent que pràcticament quan va morir doncs el venerava, no? A més, tenint en compte que la seva obra no se'n va anar amb ell, que la seva obra ha quedat doncs i està assegurada la continuïtat. Jo senzillament us puc explicar una petita anècdota que vam tenir quan deu fer ara, quan hi va haver el tsunami, que al Col·legi Sant Josep vam fer una campanya per recollir fons per enviar cap allà i això, i bueno, poc o molt es va recollir, no? Llavors vam dir, bueno, què fem amb aquests fons? I algú va tenir la idea de dir, ostres, i per què no diem amb la Fundació del Vicenç Ferrer, a veure què? I ens vam posar en contacte i ens van explicar la seva tasca que feien allà i tal, però ens van dir, i els vam explicar el sentit que nosaltres volíem fer la campanya i tal. I diu, sí, però aviam, nosaltres aquí fem apadrinaments de nens, necessitem molts recursos perquè fem escoles, però si el que vosaltres voleu és destinar-ho pels damnificats del tsunami, aquí el tsunami no va afectar tant com a altres llocs. Vull dir que, i vam pensar que era molt digne d'ells, no? Perquè aviam, potser un altre hagués dit, mira, ho veieu i anar fent. I ells van dir, no, aviam, nosaltres aquí el tsunami no ha afectat tant com en altres llocs, si voleu per això, nosaltres no, penseu-vos-ho. I no, i vam trobar molt, no sé, no? Que per part seva doncs va tenir molt que dir. I aviam, i per tant nosaltres també, doncs és un orgull doncs, que un català doncs, li pugui concedir un Premi Nobel. Per tant, li votarem a favor.
Moltes gràcies, Hortència. Pere Font. Bé, doncs, com que les posicions han quedat bastant clares, passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
L'apartat 4.2 és també dintre l'àrea d'alcaldia. L'aprovació, si escau, del suport a la consulta popular d'Arenys de Munt.
Bé, en primer terme, hi ha un dictamen de l'alcaldia presidència que es va sotmetre a consideració de la comissió informativa del dijous passat, en la qual els acords que es proposaven eren els següents. Primer, mostrar el suport de l'Ajuntament de Navàs al procés de consulta popular que va tenir lloc el passat 13 de setembre al municipi d'Arenys de Munt. Segon, sol·licitem de totes les institucions, entitats i ciutadania en general respecte democràtic per a les iniciatives democràtiques sorgides de la societat civil. Tercer, manifestar el rebuig de l'Ajuntament de Navàs a l'intervencionisme ranci de l'advocat de l'Estat. Quart, aquest Ajuntament celebra que la consulta es desenvolupi sense incidents i de manera civilitzada com un exercici saludable de democràcia. I cinquè, comunicar l'adopció d'aquests acords a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya i al Govern de l'Estat. Després del dictamen es presenta una esmena a la totalitat que en aquest cas formulen els grups polítics municipals de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana de Catalunya i de Més Navàs, el text del qual, pel que fa als acords a adoptar, diu el següent. Primer, mostrar el suport de l'Ajuntament de Navàs el procés de consulta popular que va tenir lloc el passat 13 de setembre al municipi d'Arenys de Munt i a la resta de consultes que en aquest sentit es celebrin a Catalunya. Segon, sol·licitem de totes les institucions, entitats i ciutadania en general respecte democràtic per a les iniciatives democràtiques sorgides de la societat civil. Tercer, manifestar el rebuig de l'Ajuntament de Navàs a l'intervencionisme ranci de l'advocat de l'Estat. Quart, aquest Ajuntament celebra el fet que la consulta es desenvolupés amb total normalitat demostrant així el civisme dels vilatans d'Arenys, i encoratgem que la resta de consultes que es facin al territori es desenvolupin amb aquest civisme i respecte dels valors democràtics. Cinquè, donar suport a la iniciativa sorgida des de l'entitat Associació Cultural La Ceba, que té com a objectiu celebrar una consulta popular sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya, així com aquelles entitats del nostre municipi que decideixin adherir-s'hi. I sisè, comunicar l'adopció d'aquests acords a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya i al Govern de l'Estat. No obstant, el ple de la corporació resoldrà el que cregui més adient.
Bé, com que s'ha presentat un primer dictamen des d'alcaldia, és aquest el motiu que estic dintre l'àrea d'alcaldia presidència, perquè va néixer d'una proposta feta des de l'alcaldia amb aquests acords, i com deia el secretari, doncs posteriorment es va consensuar un esment a la totalitat. En aquest sentit, i com ja s'ha passat en altres ocasions en aquests plens que ha passat coses així, doncs el que farem és cada grup polític, amb un ordre de menys a més, defensarà cada una de les seves postures en quant a l'esmena a la totalitat, es votarà aquesta esmena a la totalitat, i en el cas de que sigui aprovada, automàticament decauria la presentada per aquesta alcaldia, que seria substituïda per aquesta. Per tant, doncs, en aquest sentit, cedeixo la paraula al grup municipal socialista del PSC.
Bueno, nosaltres farem una explicació de vot a el que és l'esmena presentada pels grups polítics que presenta Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Més Navàs. A les societats democràtiques, la ciutadania lliure decideix i exerceix la seva llibertat constantment dia a dia. Un dels pilars de la democràcia és precisament la capacitat de decidir lliurement. El nostre sistema democràtic combina democràcia directa i democràcia representativa. La democràcia directa és la que permet, a través dels referèndums, que els ciutadans es pronunciïn individualment i lliure sobre qüestions polítiques d'importància transcendental. Així ho han fet els ciutadans i ciutadanes de Catalunya en votar la Constitució de 1978, l'Estatut de 1979 i més recentment l'Estatut del 2006. La democràcia representativa assegura la participació dels ciutadans en la gestió de la cosa pública a través de les institucions democràtiques, unes institucions que desenvolupen les seves tasques en funció de la representat fruit de la lliure voluntat ciutadana, a través de la qual es vertebren majories polítiques de signe divers que estan subjectes a un mandat limitat que sols pot perllongar-se a través d'una decisió ciutadana. Els catalans i catalanes hem escollit i hem decidit reiteradament dotar-nos d'un marc competencial i estatutari a l'empar dels successius estatuts d'autonomia i a l'aprovació de la Constitució. L'últim d'aquests actes de lliure decisió va ser el donar un suport majoritari a l'Estatut del 2006. Catalunya no és independent perquè els catalans no han donat mai un suport majoritari a partits que es declarin a favor de la independència. El projecte nacional dels socialistes catalans és el catalanisme federalista, un projecte que té voluntat de sumar i de representar la majoria de catalans, que no veu incompatible sentir-se catalans i espanyols, que no volen fer dels diferents graus d'identificació nacional un element de conflicte i divisió, i que defensa l'autogovern de Catalunya dins del marc espanyol. El nostre projecte comporta la defensa del ple desenvolupament de l'Estatut del 2006 i la evolució de l'Estat dels últims en un sentit federal. Declarem el nostre suport a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, reivindicant la seva plena constitucionalitat. Instem el ple desplegament de l'Estatut en tant que llei vigent. Refermem el nostre respecte a l'ordenament jurídic vigent i la nostra voluntat d'assolir plenament el nivell d'autogovern contingut en l'Estatut d'Autonomia. Per tot l'exposat, votem no a aquesta esmena a la totalitat.
Moltes gràcies. Deixo doncs la paraula al grup de Més Navàs.
Nosaltres votarem favorablement aquesta esmena a la totalitat i ho fem amb molta alegria i convençuts de que el que hem de procurar de fer entre tots és que d'alguna manera aquesta mena de cotilla legal, fa un moment hem sentit una exposició bastant detallada, que el que fa és emmascarar la democràcia, no? I convertir-la en una mena de, a vegades, de falsa democràcia, que evita la veritable expressió dels ciutadans, no? O que la limita fins a uns punts que ho fa intolerable. En aquest sentit, qualsevol acció que emani dels mateixos ciutadans, dels propis ciutadans, que tenen tot el dret a fer-ho, i se li ha de donar via lliure, tindrà sempre el nostre suport. No sé si els partits polítics han de ser els únics que representin els ciutadans o no, però en tot cas, quan es parla de referèndums, quan es parla de consultes populars, és perquè es vol sentir l'opinió individual de cadascun dels ciutadans, independentment dels filtres polítics que hi hagi o hi pugui deixar d'haver. No? I nosaltres, evidentment, que estem totalment a favor.
Gràcies, Esquerra Republicana.
Nosaltres celebrem que una entitat del nostre poble tingui la intenció d'organitzar una consulta popular d'aquest tipus i esperem que s'hi afegeixin un bon pilot d'entitats. Respecte a això de la democràcia, diguéssim, nosaltres creiem que no hi ha res en política que pugui substituir la força simbòlica dels ciutadans dipositant el seu vot dins d'una urna. I no s'hi val a dir que si no som independents és perquè els ciutadans no han votat majoritàriament a partits independentistes. Amb els ciutadans de Catalunya i amb els ciutadans dels països catalans mai se'ns ha demanat si volíem ser un país independent. Mai. I creiem que això és dolent, que això no ens podem excusar amb històries. La pregunta hauria de ser neta i clara i aquesta pregunta no s'ha fet. Si es fa una consulta popular en el qual reina el civisme, la gent pot acudir lliurement a expressar el seu vot, on s'hi pot anar-hi familiarment, on no hi hagi coaccions, amb un clima festiu, reforça molt més aquest sentit democràtic, no? Se sap molt millor l'opinió dels ciutadans. I això és el que va passar a Arenys de Munt el diumenge dia 13. I esperem que això es generalitzi. Nosaltres desitgem que això es generalitzi en moltes poblacions catalanes. És per això que nosaltres volem donar el recolzament a aquestes iniciatives que puguin sorgir de la societat civil i encoratgem a les entitats i als navassencs que treballin perquè la consulta sigui un èxit de participació. També volem fer notar que és evident que hi ha problemes greus, no? Tenim una crisi que hem de superar. Hi ha altres problemes urgents, no? A Quinavàs no tenim institut, per exemple, no? Hi ha el temor d'aquesta grip A que a vegades sembla que pugui venir un cataclisme, no? Però no pot ser excusa això tampoc per obstaculitzar el dret que tenim, que hauríem de tenir els catalans, el dret de decidir si volem formar part de l'Estat espanyol o no. Per això nosaltres votarem a favor d'aquesta esmena a la totalitat.
Moltes gràcies. En quant al sentit de vot de Convergència i Unió, el fet d'intervenir els últims fa que, bueno, intentaré evitar les repeticions en el sentit de que és una proposta que arriba havent acordat un redactat conjunt als tres grups d'Esquerra Republicana, Més Navàs i Convergència i Unió. I per tant, doncs, crec que el que han dit els altres dos grups que defensen aquesta moció juntament amb nosaltres, doncs, formen part també amb algunes de les coses que han dit, doncs, també d'opinió que en aquest sentit compartim bastant. Però jo m'agradaria també, doncs, dir que aquesta proposta neix d'una experiència que jo crec que també s'ha de valorar molt, i és aquesta experiència tan positiva que es va fer Arenys de Munt, no? El fet de la manera com es va desenvolupar la jornada, deia el Joan Bertran ara, amb el sentit festiu i lúdic que voldríem que també doncs es portés a terme aquí el nostre poble, i sobretot el fet aquest de que aquesta és una magnífica oportunitat també perquè una iniciativa absolutament democràtica que sorgeix, doncs, de la societat civil, doncs, es pugui arribar a manifestar, doncs, amb una opinió. Aquí, al fi al cap, el que anem a donar suport tal com diu el punt cinquè, donar suport és a una entitat que ha tingut la valentia de presentar això en el nostre ajuntament i recabar la nostra opinió, seguint aquest model d'Arenys de Munt, amb el fet de que es pugui fer una consulta popular sobre el dret a l'autodeterminació. Tots som conscients de la vinculació o no que té aquesta consulta popular, i en aquest sentit ha de ser això: consulta popular, lúdica, festiva, amb caire democràtic, cadascú donant la seva opinió, i també una mica repetint paraules que ha dit el Pere Font, sortint d'aquest encotillament que a vegades els partits polítics representem respecte a la ciutadania, que sempre sembla que els estem tutelant, que els estem portant cap a determinades opinions. Al fi i al cap és el nostre sistema democràtic i tots volem que sigui d'aquesta manera, però que de tant en tant hi hagi un acte de sortir una mica del guió i produir-se aquestes consultes, sempre des del punt de vista democràtic, pacífic, sense cap mena de violència, doncs jo crec que ha de mereixer absolutament el nostre recolzament. Sí que vull manifestar com a alcalde, com a equip, com a Convergència i Unió, que estem dintre l'equip de govern, que en aquests moments la nostra prioritat principal és superar la crisi i aixecar el país. Això vull que quedi molt clar. Tota la gent que està a l'atur, les crisis econòmiques que tenim, les mancances que té el nostre poble, tot això que avui hem parlat de la preservació del medi natural, és clar que sí. No. Aquest acord que anem a prendre ara no és un acord que ens faci orientar la nostra política cap a una forma de treballar que ens hagi de fer perdre temps amb altres tasques que són importants. Sabem quines són les nostres prioritats, però entenem també quines són els nostres objectius com a ciutadans i com a membres d'aquest país. Per tant, l'opinió que volem també deixar clara en aquest ple és de que els ciutadans, i en aquest cas els ciutadans de Navàs, no han de tenir por de seguir un camí que ens porti cap allà on vulguem anar de forma lliure i democràtica. Acabaria les meves paraules aconsellant als proponents d'aquesta consulta, en aquest cas l'Associació Cultural La Seva, que intenti, que faci tots els esforços per sumar altres entitats del nostre poble, per tant que aquesta consulta tingui un àmbit més, el més ampli possible de participació. Crec que com més entitats participin en l'organització, crec que pot agafar un caire molt diferent i no tan particular aquesta consulta. I res més, no sé si hi ha alguna altra intervenció, però en principi crec que els posicionaments han quedat bastant clars. Ens sembla que passaríem a votació. Vots a favor d'aquesta proposta?
No.
Vots en contra?
Dos.
Per tant, no hi ha abstencions.
Per tant, l'esmena a la totalitat queda aprovada per majoria absoluta i en aquest sentit no sotmet a votació la moció de l'alcaldia perquè de cap.
Passaríem, per tant, doncs, a l'àrea número 5, a l'àrea de cultura, que és el 5.1, l'aprovació, si s'escau, de la supressió de l'organisme autònom municipal Navàs Comunicació.
En aquest apartat, el dictamen que formula la tinent d'alcalde delegada de l'àrea de cultura, educació i joventut, pel que fa als acords adoptats, diu: primer, suprimir l'organisme autònom municipal Navàs Comunicació amb efectes del 31 del 12 del 2009, considerant-se a partir de l'inici dels efectes d'aquesta supressió, revertits tots els béns, drets i obligacions que integren el seu patrimoni a l'Ajuntament. A aquests efectes s'aixecarà la corresponent acta. Així mateix, procedir a donar de baixa l'organisme autònom municipal Navàs Comunicació, el registre d'entitats locals que gestiona la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, donar de baixa el patronat Navàs Comunicació davant de la corresponent delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, així com també donar de baixa l'organisme Navàs Comunicació davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Segons, sotmetre informació pública els acords anteriors i els documents que integren l'expedient durant un termini de 30 dies des de la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari Regió 7, al Tauler d'Anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament per al seu examen i presentació d'al·legacions i suggeriments, si s'escau. En el supòsit que se'n presentessin, aquestes hauran de ser resoltes per l'Ajuntament ple. En cas contrari, l'acord d'aprovació inicial i el resta de l'expedient esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord plenari. Tercer, una vegada aprovats definitivament els presents acords, s'haurà de comunicar a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya els efectes legals oportuns. Quart, efectuats aquests tràmits, procedir a la cancel·lació de la inscripció de l'organisme autònom municipal de Noves Comunicacions en el Registre d'Entitats Locals de Catalunya, que gestiona la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, i finalment, i cinquè, facultar l'alcaldia presidència per a la realització de qualsevol acte o firma de qualsevol document necessari per a l'execució del present acord. No obstant això, el ple de la corporació resoldrà el que cregui més adient.
Bé, per defensar aquest punt, se deixa la paraula a la regidora de l'àrea d'Educació, Cultura i Joventut.
Bé, aquest punt fa referència bàsicament al fet de que des de l'any 2006 la Diputació ens està recomanant que fem una simplificació de tot el tema de comptabilitat, i ha estat sempre una recomanació, però aquest any ens ha dit que a partir de l'any que ve serà una altra. Així doncs, que intentem traspassar tot aquest organisme municipal autònom de comunicació dins la comptabilitat de l'Ajuntament. No res més que això, ni representa que es desfaci res més que el tema comptable.
Una cosa a dir?
Sí, bé, des d'Esquerra nosaltres creiem que és una decisió purament domèstica i donarem el nostre suport, però volíem aprofitar el moment de que es parla del tema, doncs, perquè senzillament ara en diuen NOAM, no? Organisme Autònom Municipal, o abans era corporació. Dintre Esquerra tenim l'Hortensi i a mi mateix, que estem representats en aquest organisme, i nosaltres no ens hem assabentat de que s'hagi suprimit. No sé si els membres mateixos de l'organisme autònom municipal estaria bé fer de tant en tant alguna reunió, fins i tot doncs, també per parlar d'altres temes com què se'n farà de la televisió ara que arriba el TDT. O sigui, només es toca el tema aquest doncs, per dir que s'ha suprimit i nosaltres ens hem assabentat igual que un regidor més. Ja està.
Sí, a nosaltres només ens preocuparia el fet de que darrere de la supressió administrativa, una supressió comptable, d'alguna manera, també es pogués suprimir la supervisió que les diferents forces polítiques i socials tenen sobre l'acció o sobre, en aquest cas, la televisió, la ràdio, no? Que es fa al poble. És a dir, que suposo que això no és una maniobra, per dir-ho d'alguna manera, per dir passem els comptes a nivell general i a partir d'aquí, doncs, com que això ja és una entitat, perquè suposo que la televisió i la ràdio passaran a ser doncs, entitats independents i se suposa que no estaran tutelades per cap patronat o per cap UAM, doncs aleshores no sé si això és una garantia de llibertat o independència o és el contrari. En qualsevol cas, em sembla que el més fumut d'aquest cas és el que passarà d'aquí un temps amb el tema de la TDT, que és lamentable, almenys per la nostra part pensem que és lamentable el futur incert que espera sobretot el que és la televisió de Navàs, que està donant des de fa molts anys un molt bon servei a la població, no?
Respecte a això de la informació de l'organisme autònom, és ben bé el que és comptable, no desapareix l'organisme autònom com a tal, o sigui que continua existint, només és un tema comptabilitat. I precisament ho informava molt perquè s'havia de fer la supressió d'aquest tema comptable, simplement. El tema de la reunió, prenc nota i intentarem per informar pel tema del TDT i tot això. I no afecta,
no afecta
ni a Canal N ni a la Veu de Navàs, o sigui que tot continua el mateix, més que res és tema comptabilitat, que passa a ser municipal. Que ja ho és d'alguna manera, però passa a ser dins el que és el propi ajuntament.
Sí, perquè una mica per també acabar de complementar el que ve explicat la Caral, no? És el fet de que la comptabilitat passarà dintre de la comptabilitat municipal. Això no vol dir que de cop i volta siguin dues entitats autònomes, no, continuen sent dos organismes absolutament municipals. L'única cosa és que el tema de la comptabilitat es portarà directament, o sigui, encara seran més municipals, no és que deixaran de ser municipals, és que encara ho seran més, perquè la comptabilitat es portarà de forma més directa, tant el de la ràdio com la televisió. Comentava una mica el fet quantitatiu, no? En aquests moments estem parlant d'uns moviments d'uns 6.000 euros l'any, sense comptar les inversions, i uns 100 apunts de comptabilitat a l'any, que això fa que hagi de seguir tots els processos comptables, que això dona una feina administrativa, i la Diputació en aquest sentit ens ha dit, escolteu, feu el favor d'integrar-ho que ja hi ha mètodes comptables per individualitzar els ingressos i les sortides i simplement hem seguit aquest criteri. Bé, i com diu la Carola, evidentment doncs el compromís de tindre'ls informats, i també això deia ara la Carol també, que no s'ha suprimit, ho anem a fer ara, si és que ho aprovem, però no s'ha fet, es farà ara. Per tant, doncs anem a votar, vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Abstencions una. Vots en contra cap. A favor 10. Per tant, el dictamen queda aprovat per majoria absoluta.
I doncs passaríem al darrer apartat d'aquest ple, l'apartat número... Ah, sí, perdoneu, sempre aquesta me la descriu sempre. Si hi ha una moció d'urgència, s'hagi presentat, no? Doncs ara sí, passaríem a l'apartat número 6, precs i preguntes. Si la guardiana porta...
Sí, la primera és... tal com recull l'acte que hem aprovat al principi del ple, en el darrer ple, quan es va aprovar el compte general, nosaltres vam demanar el perquè hi havien hagut aquelles desviacions en el pressupost, no? Quan se sabien les quantitats, si recordeu, quan s'havien pressupostat unes quantitats en el setembre que ja sobre uns ingressos que ja s'havien produït i que per tant se sabia el seu resultat, i que les desviacions respecte al compte general van ser de proporcions descomunals, no? Vam fer aquesta pregunta i en aquell moment no se'ns va saber respondre, però tal com diu l'acte, el regidor Toni Claramunt ens va dir que ens ho respondria en el proper ple. El proper ple és el dia d'avui, i hem quedat sorprès de que en el moment de contestar les preguntes no s'hagi respost. No sé si vol respondre ara o...
No, continuem.
La següent pregunta seria... Se'ns va adreçar un veí del carrer Sant Cugat molt indignat per la quantitat d'excrements de gossos que hi ha en aquest carrer. Ja és alguna cosa que n'hem parlat alguna vegada. Aquest veí li vaig dir, bueno, i què has fet? No? Diu, no, diu, vaig parlar amb la Guàrdia Municipal, que ja ho ha dit diverses vegades, finalment es va adreçar als guàrdies municipals, els guàrdies municipals li van dir que el que hauria de fer és fer una instància a l'Ajuntament, conforme explicant el que succeïa, i ens deia, doncs, que bueno, ha fet la instància perquè no ha vist cap actuació, que no se l'ha respost, i que per això se'ns adreçava a nosaltres, no? A dir, vosaltres que sou regidors a l'oposició, a veure què hi podeu fer. Nosaltres doncs, li vam dir que el que podíem fer era el que ell no podia fer, que era fer aquesta pregunta en un ple. Som conscients nosaltres de que la culpa de tot això són els propietaris incívics d'aquests animals, no? Però què fa l'Ajuntament per solucionar aquest problema que ja fa tant temps que s'arrossega? Una altra pregunta. És un prec, no? Referent a la festa major. Ja ho vam demanar l'any passat i aquest any ho tornem a reiterar, no? Perquè també creiem que es podria millorar, no? Que és l'horari dels balls, no? Creiem que els balls de festa major, si es comencessin abans, ja tot aquest apartat que es comenci, sí que saben millorar en mitja hora respecte als altres anys, però crec que encara anem curts, que es podria millorar sobretot per la gent gran el fet que hagin d'esperar tanta estona que comenci el ball. Creiem que seria millorable avançant l'horari. Ens han arribat queixes també del que serien els tiquets de les consumicions de la festa major, no? que sembla ser, doncs, perquè hi ha gent que perquè té certs contactes doncs es veu afavorit amb l'adquisició d'aquests tiquets a cost zero, no? Ens sembla que és un tracte desigualitari per tothom. No sabem si s'està al cas d'aquests successos. Continuo. Se'ns diu de que els hi ha pares d'alumnes que cursen doncs, ensenyança obligatòria a Porreig, per exemple, que no s'han assabentat directament de la subvenció que otorga l'Ajuntament. Ara la informació de l'alcaldia hem sentit que es havia dit en la sessió de pares d'aquella escola. Potser caldria fer el seguiment i tindre cura de que realment tots els pares rebessin la informació, que no per un descuit, que si no per una mala informació, no perquè no sé, que la sessió de pares no ho comuniqués, es fessin els esforços perquè tots ho arribin a saber el procediment que han de fer per poder cobrar aquesta subvenció. I un altre prec seria també l'horari de les piscines, no? Que creiem que l'horari de la piscina, els dies d'obertura de la piscina, s'hauria d'allargar fins al començament del curs escolar. Que el fet de que tancar la piscina acabat el mes d'agost és desaprofitar unes instal·lacions públiques durant un temps que molta gent veiem que la troba a faltar. I res més.
Em sembla que passarem a més abans i llavors farem el fil a una cosa que ha quedat penjada abans.
No, ja
m'hi agafo ara. Bé, només com que era una referència molt directa amb el tema de la informació aquesta, van vindre pares a veure'm del tema del col·legi de l'Institut de Batxillerat de Porreig, pares de batxillerat de l'Institut de Porreig, i van estar manifestant doncs, que no els havia arribat. En aquest sentit, des de l'alcaldia sí que s'ha fet gestions doncs, perquè això quedi clar. S'està elaborant un conveni amb l'AMPA de l'Institut de Porreig i jo penso que en aquests moments aquesta informació està més actualitzada respecte a l'última conversa que vau tenir respecte a aquests pares, però que en aquests moments jo crec que tant des de l'AMPA com els mateixos pares que em van fer arribar, millor que en diem el boca orella, doncs s'ha fet arribar. En tot cas, el que he fet en la informació d'alcaldia és encara d'alguna doncs, manera més oficialitzar-ho perquè no quedés cap pare que tingués dret a aquestes ajudes per no arreglar-les. Recordar que en l'anterior ple no va haver-hi cap pregunta d'Esquerra Republicana. En tot cas, en el debat aquest tan recurrent que va sortir en cada ple sobre el tema de la comptabilitat, del tancament del 2007 i tot això, home, jo crec que el debat el va tancar d'una manera molt clara Esquerra Republicana amb l'edició de la plaça. Jo crec que aquí va quedar absolutament tancat aquest debat. Per tant, jo com a alcalde no vull continuar tenint més aquest debat. Esquerra Republicana, a l'edició de la plaça, deia que aquests comptes van ser falsejats. Jo crec que quan hi ha una acusació tan dura com aquesta, només hi ha un camí. I crec que la responsabilitat d'Esquerra Republicana, quan es diu que l'equip de govern que hi havia en aquell moment va falsejar els comptes, és un de molt clar. I crec que està amb la seva responsabilitat d'en tot que vam falsejar els comptes, seguir doncs, pel camí que la llei marca que s'ha de seguir quan algú detecta falsejaments. Per tant, si la cosa la constituem en aquesta opinió i en aquesta afirmació escrita, jo crec que en aquest sentit no cal que portem més en aquest ple aquest tema que ja s'ha explicat repetidament, s'ha debatut, s'ha argumentat i per tant jo aquest tema ho vull tancar absolutament aquí.
Però nosaltres no.
Bé,
nosaltres no, perquè nosaltres creiem que nosaltres sí que creiem que hem argumentat totalment el perquè d'aquestes afirmacions, creiem que les hem argumentat, les hem demostrat i nosaltres només ens ha contestat que no, però no se'ns ha argumentat en cap moment. Em sembla que les accions que hem de portar a terme senzillament és continuar reclamant una explicació. No hem de fer res més. Es tracta d'un pressupost, no es tracta d'un compte general on s'hagin falsejat els números del compte general, que en aquest cas evidentment que procediríem i les paraules serien d'una altra manera, però sí que senzillament voldríem saber el per què. No és cap delicte, però sí que és un atemptat, diguéssim, a la confiança que puguin tindre els ciutadans. No estem en el pla del delicte, estem en el pla de la confiança que es pugui generar i que nosaltres reclamem una explicació, i que en l'últim ple, com es pot llegir en l'acte, es va dir que en el proper ple es donaria. I nosaltres, el nostre deure és dir, recordar l'acord que hi va haver-hi i que ara no s'ha complert, senzillament.
Vostè ha portat el debat amb el tema d'una paraula que jurídicament té un nom i per tant a la que oposem a l'afirmació pública que estem falsejant, jo crec que ja no valen o ja no hi ha cabuda per més explicacions. Més, crec que són dues opinions públicament molt, molt clares, tant les que tenim nosaltres com les que teniu vosaltres.
Jo només una cosa, no m'agrada quan pregunteu l'altre perquè penso que no és voluntat, però no ho faig tant com a afectat el que és la festa major, sinó per defensar els companys que jo tinc que ens estan ajudant la comissió de festa. Jo l'únic que demanaria, Joan, és que quan es digui tan decisivament que nosaltres estem donant clarament tiquets a gent nostra, llavors ho diguis. Com, quin i de quina manera, perquè és que embrutar sense donar noms i sense res, clar, és molt fàcil. Jo podria dir mil coses teves ara. I tu has dit, tu no... No, escolta'm. Jo entenc que la gent que tenim a la comissió treballa desinteressadament, no cobra, i per tant, el que et puc dir és que aquesta gent se li dona 5 tiquets perquè ells facin el que creguin oportú amb aquests 5 tiquets. Això els hi donem nosaltres, diguéssim, el regidor els hi dona. Per què? Perquè no cobra. Llavors, el que sí hem dit és que cap persona regali res, que aquests tiquets que donem nosaltres a aquesta gent que ve treballada desinteressadament, els doni. Tu podes vist això, però cap dir que donaven tiquets, no, perquè no és veritat. No és veritat, llavors no val aquí sortir i dir, oh, és que he vist... No, tiquets que estem donant a tota la gent del Comissió. 5 tiquets a cada persona que ve treballar desinteressadament sense cobrar perquè els pugui donar a qui cregui. I això és públic, per tant, llavors, no, jo el que demanaria és una mica més de serietat quan es diuen les coses, res més.
Bé, si no hi ha res més, s'aixeca la sessió.
Això ja l'hi trauré l'altra vegada. Això va passar tot el dia. O sigui, ell em va venir a veure. No sé si era un dimarts, si era tot el govern. El dimecres estaven allà. No l'he salvat ara.
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no